Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Héctor García, el control tècnic, i de que us parla Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El desafiament independentista no té aturador. Avui hem conegut que el govern ha inclòs en els pressupostos per 2017 unes partides que sumen quasi bé 6 milions d'euros per organitzar el referèndum separatista previst pel setembre de l'any que ve. L'executiu de Carles Puigdemont ha aprovat aquest matí els grans números a la reunió del govern de tots els dimarts, i el vicepresident Oriol Junqueras ja els ha portat al Parlament, a la Cambra Catalana, o es començaran a tramitar ben aviat. Primeres reaccions a aquests grans números: la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, de Ciutadans, ha avançat que votaran en contra i que no descarten impugnar aquesta partida pel referèndum independentista. La brutícia i les escombraries comencen a acumular-se en el segon dia de vaga del personal de neteja de les terminals T1 i T2 de l'aeroport del Prat. El motiu de la vaga, segons els sindicats, és l'empitjorament de les condicions laborals des que va renovar a la baixa l'adjudicació del serveis de neteja d'aquestes terminals. La imatge de brutícia acumulada aquest matí a l'aeroport del Prat era força demolidora pels turistes que arriben a la capital catalana. Malestar entre els sindicats de la Guàrdia Urbana de Barcelona davant la possibilitat que la defensa del regidor de la CUP, Josep Carcanter, i la Fiscalia puguin pactar abans del judici previst per dijous. I en aquesta mateixa línia, el líder municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha acusat a l'alcaldessa Ada Colau d'emparar els antisistema i oblidar-se de la policia. El polític popular creu que l'alcaldessa té uniformefòbia. A la crònica negra, ja ha ingressat a presó els 6 membres d'una organització especialitzada en robatoris a domicilis d'arreu de Catalunya. Buscaven cases aïllades durant les hores de foscor, d'on sostreien rellotges, bosses de mà o telèfons mòbils de gamma alta, entre d'altres coses. I avui hem conegut que la Generalitat busca un centenar de famílies acollidores per uns 100 nens d'entre 0 i 6 anys. Ara mateix a Catalunya hi ha 600 famílies que acullen un miler de nens, però 600 menors de 18 anys no tenen aquesta casa d'acollida. La senyora Rosa Comamala és presidenta de l'Associació de Famílies Acollidores de Catalunya i de Girona, concretament. També és mare acollidora. Amb ella parlarem en aquest informatiu. Abans d'explicar aquestes i d'altres notícies, com cada dia, la informació de servei i l'abans dels esports COPE, que arribarà a les 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. De moment encara es mantenen les pluges al territori gironí, pluges febles que sobretot cauen al litoral, però que s'han d'anar escampant i desplaçant cap a l'est i sud-est de tot el territori català, afectant sobretot àrees de litoral o prelitoral. Tanmateix és poc probable, doncs, que plogui a les comarques de l'interior. Encara aquesta hora podem trobar boires a les planes, amb unes temperatures que avui només baixaran cap al nord-est i no gaire. Esperem màximes de 16 graus a Barcelona i Tarragona, 15 a Girona i 13 graus a Lleida. Pel que fa al vent, és força suau, variable, més intens al litoral, a l'Empordà i a Tramuntana, ha anat girant a vent de llevant poc a poquet, i hi ha avisos a la costa de Barcelona i de Girona, Costa Brava, per aquesta llevantada que produeix onades de fins a 3 metres. Demà quedaran restes de núvols al matí a Catalunya, amb plogims a principi a l'extrem sud. Després, a la tarda, s'anirà aclarint el cel. Novament hi haurà boires a les valls de l'interior i les temperatures ja començaran un ascens cap al nord-est de moment, tot i que en general seran molt similars, doncs, a les d'avui. La mínima baixarà fins als 10 graus a Barcelona, fins als 9 a Tarragona i als 3 tant a Girona com a Lleida. El vent bufarà de llevant, també més intens a la costa, i al final del dia serà més variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a les carreteres amb la Finarà. Que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Només hem de destacar un tram de retenció a la C58 a l'altura de Ripollet en sentit nord i per enllaçar amb l'autopista P7 i B30. I també destaquem que continua tallada per unes esllavissades la C17Z a l'altura de Montesquiu. De moment això és tot. Molta precaució.
I ara el transport públic amb el Jordi Valdés. Endavant, Jordi.
Hola, bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap incidència, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. Amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts, 2:45, José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Amb el José Luis parlem d'esports, ara ens farà una ampliació que arribarà més ampliada, volia dir, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, ara un petit tastet, ara abans del que serà notícia a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, esports cop. Endavant, José Luis.
L'últim entrenament del Barça abans del partit d'anada dels 16ens de final de la Copa del Rei, el Rico Pérez contra l'Hèrcules d'Alacant. Una sessió que ha començat amb un minut de silenci dels integrants en memòria de les víctimes de l'accident aeri a Colòmbia que ha colpejat de manera especial a l'equip de futbol brasiler del Chapecoense. Roda de premsa del tècnic Luis Enrique, no exempta de tocs d'ironia després de l'empat a Noeta i les crítiques al joc de l'equip. El tècnic asturià ha comparat els crítics amb els bolets que surten quan és temporada.
Bueno, entiendo evidentemente que cuando hay resultados adversos aparecen los... No sé si sigue siendo época de champiñones y de bullets. Sigue siendo época. Pues salen los bullets continuamente y salen todas las teorías. Bueno, es evidente que el perfil de los jugadores marca claramente el estilo al que se puede jugar. Nosotros seguimos siendo un equipo y su entrenador, porque además cree claramente en eso, de utilizar el balón y la posición del mismo para ser mejor que el rival. El resto es oportunismo puro y duro que sucede y nada más, yo acepto mi responsabilidad como lo he aceptado siempre y cada día, y más cuando hay derrotas, intentamos mejorar porque todavía no hemos hecho el partido perfecto.
Sigui com sigui, aquest partit pot suposar una oportunitat per futbolistes no habituals a les formacions del tècnic asturià, com ara, una altra vegada, Paco Alcácer. Luis Enrique ha tornat a defensar el davanter de Torrent.
Yo creo que deberíais dejar a Paco Alcácer en paz un poco, ¿eh? Ya vale, ya con meter presión sobre un jugador que no tiene de muchos minutos, no dispone... Estoy hablando en general, no estoy hablando de ti. ¿Me dejas contestar? Correcto. Entonces, creo que lo que le vendría bien a Paco es la tranquilidad necesaria para que un jugador pueda crecer con los minutos que disponga, que no son muchos, ¿eh? Y ya dejarnos de centrarnos en el aspecto negativo de una situación de un jugador que ha venido aquí a ayudarnos, que nos va a ayudar seguro, no sé cuánto tiempo tardará, pero tengo plena confianza en él y nada más. Luego, me parece hasta ridículo.
El clàssic del proper dissabte contra el Madrid també ha estat present a la roda de premsa del tècnic blaugrana. Luis Enrique ha confirmat que Iniesta estarà a punt per la cita contra els blancs i que no se l'emporta a Alacant perquè està sancionat. En clau de clàssic, li han preguntat per les crítiques des de la capital a la designació de Clos Gómez per xular el partit.
Des de Madrid se manda el mensaje que el árbitro del clásico, Clos Gómez, ha perjudicado bastante al Madrid, en cambio el Barça nunca ha perdido. ¿A ti te gusta Clos Gómez y crees que estos mensajes...
Me gusta, quieres decir físicamente, es que no recuerdo ahora, no recuerdo si es alto, bajo, rubio, moreno.
¿Cómo pita? Si te gusta cómo pita Clos Gómez y si crees que estos mensajes le pueden afectar.
Sí, és molt divertit, això.
Vamos para bingo, siguiente.
No, veig que això està passant, molt bé, senyor Lozada.
No és que és polític.
Però la meva feina és recordar-li que aquests 16ens de final comencen en clau catalana a les 9 de la nit amb el partit que jugarà l'Espanyol al camp de l'Alcorcón, amb Roberto com a titular a la porteria i presència de no habituals com Salva Sevilla o Javi López. El tècnic Quique Sánchez Flores espera un Alcorcón combatiu tot i la diferència de categoria.
Bueno, es que nosotros estamos deseando que estos chicos jueguen, es que lo merecen, tienen ganas, merecen y deben jugar. Me ilusiona mañana verlos jugar, me ilusiona ir al campo y ver cómo se manifiestan, y sí que tenemos una cierta experiencia en haber llegado lejos en varias copas, en varios países y haber conseguido éxitos, pero nosotros nos vamos a jugar con lo que es el calendario. Nosotros tenemos un calendario absolutamente lleno de partidos muy exigentes.
En bàsquet, en diversos mitjans se'n recullen noms de futuribles per reforçar la plantilla blaugrana al Barça, el que sona amb més insistència al base del Bayern de Munic, Àlex Renfro. Sentirem a Sportscope un avenç de l'entrevista concedida pel tècnic d'Unicaja de Màlaga, Joan Plaza, al programa Showtime. I en vol sentirem Judit Sanz, la tarraconina jugadora del Vera Vera, que ha entrat dintre la llista de Jorge Dueñas de la selecció femenina, que afrontarà el campionat d'Europa entre el 4 i el 18 de desembre a Suècia. Notícia que una jugadora catalana d'handbol femení arribi a la selecció de les Guerreres, a la selecció espanyola.
Molt bé, gràcies, José Luis. Més esports com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts amb tot el xou que envolta Luis Enrique i les preguntes
que
li fan.
Escolti, Sportscope, que s'ho passarà molt bé.
Molt bé. Mínima pausa, senyals horaris 2:45. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins les 3 de la tarda. Salutacions d'Héctor García, el control tècnic, i dic us parla Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. El desafiament independentista no té aturador. Avui un conegut que el govern ha inclòs en els pressupostos per 2017 unes partides que sumen quasi bé 6 milions d'euros per organitzar el referèndum separatista previst pel setembre de l'any que ve. L'executiu de Carles Puigdemont ha aprovat els grans números a la reunió de govern d'avui i el vicepresident Oriol Junqueras ja els ha portat al Parlament, on es començaran a tramitar. Segons el govern, la despesa social augmenta 1.050 milions més i, a més, en la llei d'acompanyament s'inclouen els nous impostos als rics pactat pel antisistema de la CUP i que preveuen recaptar 180 milions anuals més. Primeres reaccions a la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, de Ciutadans, ja avançar que votaran en contra i no descarten impugnar aquesta partida pel referèndum independentista. La brutícia i les escombraries comencen a acumular-se en el segon dia de vaga del personal de neteja de les terminals T8 i T2 de l'aeroport del Prat. El motiu de la vaga, segons els sindicats, és l'empitjorament de les condicions laborals des que es va renovar a la baixa l'adjudicació dels serveis de neteja d'aquestes dues terminals. La imatge de brutícia acumulada aquest matí a l'aeroport del Prat era demolidora. Malestant els sindicats de la Guàrdia Urbana de Barcelona davant la possibilitat que la defensa del regidor de la CUP, Josep Garganté, i la Fiscalia pugui impactar abans del judici previst per aquest dijous. I en aquesta línia, el líder municipal del PP, Alberto Fernández, havia acusat a l'alcaldessa Ada Colau d'emparar els antisistema i oblidar-se de la policia. El polític popular creu que l'alcaldessa Colau té uniformefòbia. I a la Crònica Negra ja han ingressat a presó els 6 membres d'una organització especialitzada en robatoris a domicilis arreu de Catalunya. Buscaven cases aïllades durant les hores de foscor, d'on sostreien rellotges, bosses de mà o telèfons mòbils de gamma alta, entre d'altres objectes. Abans de comentar i explicar tots aquests temes, com cada dia amb titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Departament d'Ensenyament reclamarà divendres al Ministeri del RAM poder dissenyar les proves de 6è i 4 d'ESO.
Demanarà que les proves defineixin uns estàndards i que siguin les comunitats que facin el disseny per poder fer unes bones proves. Pretenen garantir les competències de cada comunitat, assegurant que les proves responen als currículums de cada territori. La Generalitat recorda que Catalunya ja treballa per competències.
Els pacients de la regió sanitària del Camp de Tarragona han d'esperar 46 dies per un TAC i 39 per una ressonància.
Les proves diagnòstiques realitzades per l'Institut de Diagnòstic per la Imatge registren un temps d'espera mitjà de 34 dies. Els TAC i les ressonàncies tenen una alta demanda, ja que l'Institut és l'únic centre de la regió sanitària on es duen a terme. Les ecografies abdominals tenen una espera d'uns 32 dies i les urològiques de 19.
Més de la meitat de professionals sanitaris de la concertada valoren negativament el seu salari.
Concretament, un 53% dels professionals sanitaris, segons l'estudi, opina per la gestió estratègica del compromís en el sector sanitari. Respecte al compromís i el grau d'acord amb les direccions, contempla que el 23% es mostra entusiasta, el 33% crític i un 19% valora la situació com a molt negativa.
Joan Elias i Mario Rubiralta es disputaran el rectorat de la Universitat de Barcelona a la segona volta.
Es tracta dels dos candidats més votats, amb un 26% per Joan Elias i un 25% per Rubiralta. En aquesta segona volta, que es farà dijous, es proclamarà rector el que obtingui la majoria simple de vots. Gairebé 63.000 persones dels diferents col·lectius de la UB estan cridats a votar a les 18 taules electorals instal·lades en els diferents centres.
Els treballadors de DIF de Tarragona denunciaran a Brussel·les la falta continuada de plantilla i inversions.
Recorden que des del mes de maig mantenen un conflicte obert amb la direcció de la companyia per poder donar un servei de qualitat i amb seguretat a l'usuari. També alerten de la falta d'inversions en infraestructures per poder garantir el bon estat de les instal·lacions ferroviàries.
La Generalitat crearà ajudes per a la venda de proximitat.
L'objectiu és aconseguir l'entrada dels productes de proximitat a les escoles catalanes. Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes els productors i les agrupacions del sector. L'anunci s'ha fet durant el primer fòrum de comerç comercialització de productes locals, que ha servit per posar en contacte els diferents agents per promoure la venda de proximitat i impulsar els mercats de productes locals.
Llancen una web d'informació meteorològica per activitats de muntanya.
El Servei Meteorològic de Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya han creat el portal meteomuntanya.cat. Permetrà consultar i difondre informació meteorològica adreçada a les persones que fan activitats esportives i d'oci a la muntanya. La web oferirà cada divendres una predicció específica per al cap de setmana.
Òscar Ordeig, únic candidat a substituir Àngel Ros com a líder del PSC a Lleida.
El diputat del PSC al Parlament per Lleida, Òscar Ordeig, és l'únic candidat a primer secretari del PSC a les comarques lleidatanes, càrrec que ocupa ara l'alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros. El candidat que ha recollit 248 avals ha agraït la feina feta per Àngel Ros i de la resta de l'actual executiva.
Deteren infraganti un home per robatori amb violència en un bar de Girona.
La policia municipal de Girona ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força després d'entrar en un bar de la població forçant una persiana. L'home de 29 anys i veí de Girona té un extens historial de delictes de robatori amb força, violència i intimidació. A l'intent de robatori havia sostret uns 500 euros que s'han pogut recuperar.
Ho dèiem a la portada d'aquest informatiu, el desafiament independentista no té aturador. Avui un conegut que el govern ha inclòs en els pressupostos per 2017 unes partides que sumen quasi bé 6 milions d'euros per organitzar el referèndum separatista previst pel setembre de l'any que ve. L'executiu de Carles Puigdemont ha aprovat els grans números a la reunió de govern d'aquest matí i el vicepresident Oriol Junqueras ja els ha portat a la cambra catalana on es començarà a debatir. Segons el govern, la despesa social augmenta 1.050 milions més i, a més, en la llei d'acompanyament s'inclouen els nous impostos als rics pactats amb els antisistema de la CUP i que preveuen recaptar uns 180 milions anuals més. Yolanda Bernal.
Oriol Junqueras continua donant detalls d'aquest projecte de pressupostos. Ha insistit en que els comptes destinen un 74% del total a partides socials. És el percentatge, ha dit, més alt de la història. Els pressupostos s'han elaborat amb una previsió de creixement del 3,4% per aquest any i amb un sostre de dèficit del 0,5%, tot i que a Catalunya li hauria de correspondre l'1,18%. Aquesta diferència, ha explicat Junqueras, a la pràctica es tradueix en uns 1.500 milions menys. En qualsevol cas, tant Oriol Junqueras com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, estan convençuts de que són els millors pressupostos possibles i confien en que s'aprovaran. Escoltem primer a Forcadell i després a Junqueras.
Estic convençuda que tots els diputats i diputades d'aquest Parlament treballaran amb responsabilitats per aconseguir els millors pressupostos possibles.
És la millor de les propostes possibles amb totes les limitacions que tots vosaltres sou perfectament conscients que existeixin i que esperem que es concreti en l'aprovació dels millors pressupostos possibles.
La previsió, segons el govern, és que l'any que ve hi hagi 70.000 llocs de treball nous i una reducció de la taxa d'atur fins al 14,4%. Els nous impostos i la modificació d'alguns actuals aportaran uns 180 milions d'euros més. Si s'admeten a tràmit, el debat final de pressupostos es farà els dies 8 i 9 de febrer.
Gràcies, Yolanda. Primeres reaccions als pressupostos aprovats aquest matí per l'executiu de Carles Puigdemont. La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, de Ciutadans, ja ha avançat que votaran en contra i que no descarten impugnar aquesta partida pel referèndum independentista. Arrimadas, en declaracions a Rere en Còpia, ha lamentat que Carles Puigdemont no vulgui anar a la conferència de presidents autonòmics perquè es troba molt millor amb una Espanya bloquejada i així poder augmentar el seu victimisme. Yolanda Canales.
Inés Arrimadas creu que el president del govern ha fet el correcte obrint la conferència de presidents a tractar la reforma del finançament perquè s'ha pogut comprovar que des de la Generalitat no tenien ni tenen intenció de dialogar. I això demostra el fet que el president català, Carles Puigdemont, hagi anunciat que no pensa anar a la reunió. Per la líder de Ciutadans, políticament aquest fet és rellevant perquè ha situat els independentistes fora de la zona de confort en què es trobaven amb la majoria absoluta del Partit Popular i que aprofitaven per alimentar el seu discurs victimista. Ho deia en declaracions a Herrera en COPE.
Y se empieza a ver ya que quien no tenía ganas de dialogar tampoco era el gobierno de la Generalitat. Y esto políticamente es importante porque lo que no podemos hacer es dejarles en un escenario de absoluta comodidad porque ellos estaban muy cómodos con un PP de mayoría absoluta y con los diálogos bloqueados para alimentar el victimismo.
Així mateix, Arrimadas ha deixat clar que Ciutadans votarà en contra del projecte de pressupostos de la Generalitat i especialment s'inclouen partides ocultes per al referèndum. I és que no es pot consentir, deia, que el govern es gasti diners en això mentre Catalunya està a la cua en inversió, en sanitat o educació.
Votaremos en contra de esos presupuestos y presentaremos muchísimas enmiendas porque es evidente que mientras está recortando en sanidad y en educación, mientras el ratio de las partidas sociales está muy por debajo de la media española, mientras tenemos más chiringuitos políticos que ninguna otra comunidad autónoma, mientras tenemos altos cargos, mientras tenemos todo esto en Cataluña, se dedica el dinero de los catalanes a intentar hacer referéndums de secesión, bueno, me parece sinceramente una vergüenza.
Però Arrimadas, en aquesta mateixa entrevista a COPE, ha insistit en que rebutja un possible referèndum d'independència i ha lamentat que amb la que està caient, el Partit Popular se centri en atacar la seva formació i posant en dubte la posició de Ciutadans sobre aquesta qüestió. I més, quan saben, diu Arrimadas, que no hi ha fissures en el seu discurs en contra del referèndum.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
La novela más vibrante de Isabel San Sebastián, Lo último que verán tus ojos, llega a las librerías. Una marchante de arte y un taxista judío protagonizan este thriller histórico que cortará la respiración. Objetivo, recuperar un cuadro del Greco robado por los nazis. Lo último que verán tus ojos, de Isabel San Sebastián.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
19 minuts i les 3 en punt de la tarda. Canviem de temàtica, deixem la política i els pressupostos de costat. Us parlem ara de la brutícia i les escombraries que comencen a acumular-se en el segon dia de vaga del personal de neteja de les terminals T1 i T2 de l'aeroport de Barcelona al Prat. El motiu de la vaga, segons els sindicats, és l'empitjorament de les condicions laborals des que es va renovar a la baixa l'adjudicació dels serveis de neteja d'aquestes dues terminals. La vaga s'acabarà divendres, tot i que s'ha tornat a convocar noves aturades pels dies 22 i 23 de desembre. La imatge de brutícia acumulada aquest matí a l'aeroport del Prat era demolidora. Pau Castelló.
Aquest matí l'aeroport del Prat s'ha llevat amb una imatge totalment diferent a l'habitual. Les conseqüències de la vaga del servei de neteja s'han començat a fer visibles per a tots els usuaris de l'aeroport, que han vist com al terra de la terminal T1 i T2 els lavabos i les portes d'accés estaven plenes de brutícia. Molts dels viatgers no entenien el motiu de la situació i d'altres no comprenien que fossin els usuaris els que n'haguessin de pagar les conseqüències. Ens hem traslladat fins a l'aeroport i això és el que ens han dit.
Hombre, esto es un asco, mira todo este reguero de basura por todo el aeropuerto, no hay por dónde pasar y eso da muy mala imagen.
Los trabajadores tienen derecho a hacer la huelga, lo que no tienen derecho es ensuciar. O sea, todos estos papelitos recortados no es producto de los viajeros, lo han tirado ellos. Entonces, con eso no estoy de acuerdo.
Doncs ho he trobat bastant nefast, la veritat. Passa que aquí paguem els plats bruts, els que estem aquí esperant l'avió.
D'altra banda, Lourdes Sáez, presidenta del Comitè de Treballadors, ha explicat que avui, igual que ahir, no s'han respectat els serveis mínims i que els treballadors han rebut pressions per part de l'empresa perquè acudissin al seu lloc de treball.
No han respetado los servicios mínimos que pactó la gent, Se han, nos han traído un comunicado como que Fomento era el que pactaba con fecha posterior a la Generalitat y como queriendo decir que competencia la Generalitat, bueno, nos han dicho que competencia la Generalitat no tenía, cuando ella los dictó y estamos en Cataluña, vamos, que no.
L'acord de moment sembla lluny d'arribar. Els treballadors continuaran fins divendres amb la vaga i amb noves aturades puntuals si no s'arriba a una entesa amb l'empresa. De moment són els usuaris de l'aeroport del Prat qui pateixen i continuaran patint les conseqüències de la vaga del servei de neteja.
Malestar entre els sindicats de la Guàrdia Urbana de Barcelona davant la possibilitat que la defensa del regidor de la CUP, Josep Garganté, i la Fiscalia puguin pactar abans del judici previst per dijous. El regidor antisistema ha de seure's al banc dels acusats per haver pressionat presumptament un metge de l'ambulatori de Peracamps perquè després d'una operació policial contra la dent d'ambulant fes constar un informe que la causa de la lesió d'un manter era una caiguda provocada per una empenta i que es tractava d'una agressió d'un agent de la Guàrdia Urbana, Isaac Posadas.
Segons les proves aportades pels sindicats policials, la conversa hauria estat gravada per un agent que casualment estava sent atès al box del costat. En un primer moment, la versió del mantell, que va recollir el metge l'informe, deia que havia caigut per les escales del metro de Drassanes accidentalment, però el regidor de la CUP s'hauria personat a la consulta sempre segons aquesta gravació de la policia i hauria demanat al metge que canviés la versió. El doctor no va cedir a la coacció i va interposar la denúncia. Pel portaveu de Comissions Obreres de la Guàrdia Urbana, Jordi Gallart, es pretén el metre la imatge del cos.
Després d'aquesta acció i moltes altres accions que s'han anat veient d'aquest senyor que estem parlant en qüestió, és el descrèdit, és el fer mal a la imatge, és en qüestionar aquest servei públic que té la ciutadania de Barcelona. Sembla que hi hagi una inadversió contra el cos de la Guàrdia Urbana.
Els fets no van acabar aquí, però, segons ha pogut saber COPE, després de no haver aconseguit el seu propòsit, Garganté i el manter van acudir a l'Hospital Clínic i allà, des d'un principi amb la versió de que el venedor ambulant havia estat agredit, van fer que l'informe així ho reflectís. Per Eugenio Zambrano, del CSIF, això hauria d'obrir una nova causa contra Gargantí que l'inhabilités, a diferència de la que té oberta per coacció i per la que declararà dijous.
No solo tendría que ser enjuiciado por unas coacciones, sino también por un presunto delito de falsificación en documento oficial, porque esa pena, esta, si es que fuese condenado por ello, sí que llevaría aparejada la inhabilitación en especial para ejercer cargo público.
Els sindicats confien en que el judici se celebri aquest dijous a les 10 del matí, com està previst, i que no s'arribi a un acord entre les parts que arxivés l'assumpte. També s'ha criticat des del CSIF que de Colau no es personés com a acusació com es va comprometre.
I en aquesta mateixa línia, el líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha acusat a l'alcaldessa Ada Colau d'emparar els antisistema i oblidar-se de la policia. El polític popular creu que l'alcaldessa té uniformefòbia. Marta Lozano.
Segons el Popular Català, l'alcaldessa de Barcelona ha aconseguit el que semblava impossible, que és unir a tots els sindicats a la crítica de la seva gestió, des de Comissions Obreres al Sapol, passant per la UGT, el Sindicat Professional de la Policia Municipal i el CSIF. Fernández ha criticat que hi hagi un seguit de decisions controvertides per part del consistori, com la dissolució de la banda de música de la Guàrdia Urbana, ja que només 12 agents en formaven part i tan sols es dedicaven 2 hores i mitja a la setmana. El líder dels populars a l'Ajuntament ha posat en relleu que la uniformefòbia de Colau provoca una manca de suport al cos de la Guàrdia Urbana.
Malgrat ser l'alcaldessa i la regidora de seguretat, està generant desconcert i desànim al cos de la Guàrdia Urbana. I veiem que l'alcaldessa està més pendent d'emparar aquells que no respecten les normes, els anticipats, sistema, els manters, els ocupes i radicals, que no pas de donar suport a la policia que ha de garantir la nostra seguretat i la lluita contra la delinqüència a Barcelona.
En la mateixa línia, Fernández ha criticat la falta de presència de la Guàrdia Urbana al Saló de la Infància i afegeix que no hi ha cap justificació perquè el cos no estigui present al Saló, doncs és necessari que els més petits sàpiguen que els agents els poden ajudar en cas de necessitat. El Popular ha explicat que aquesta decisió no es pot atribuir a la Fira de Barcelona, ja que aquesta està regida per l'alcaldessa de la ciutat, juntament amb altres administracions.
Entrem així a la crònica negra. Ja han ingressat a presó els 6 membres d'una organització especialitzada en robatoris en domicilis d'arreu de Catalunya. Buscaven cases aïllades durant les hores de foscor, d'on sostreien rellotges, bosses de mà o telèfons mòbils de gamma alta, entre altres objectes.
La investigació va començar el juliol d'aquest any, després que els Mossos identifiquessin al Pi de Sant Just, al Solsonès, 3 homes que circulaven en un vehicle. Vehicle que 2 dies més tard va ser vist pels veïns després d'un robatori a una casa de la localitat. A partir d'aquí, els Mossos van constatar que es trobaven davant d'un grup especialitzat en robatoris a domicilis. Els detinguts buscaven cases aïllades de zones residencials, actuaven a l'empara de la foscor i buscaven especialment joies i objectes de valor. De fet, en els escorcolls, els agents van trobar telèfons mòbils, bosses de mà i rellotges d'alta gamma, a més de diners en efectiu, uns 10.000 euros. Una altra característica del grup desarticulat és que tenien una rotació molt alta, com explica el cap de l'àrea d'investigació dels Mossos de la Regió Policial Central, Ramon Roig.
Es tractaria de grup de persones que amb una rotació alta, o sigui, arriben a l'estat espanyol, 2 o 3 setmanes tornen a marxar i aquí sempre hi ha unes o dues persones que ja sí que estan arrelades al territori i els faciliten domicilis, vehicles i una mena de coneixement operatiu del territori, on anar a robar i com fer-ho.
Tots els detinguts, 6, han ingressat a presó i en alguns casos se'ls investiga per la seva presumpta participació en estafes bancàries i per robatoris de vehicles.
Avui hem conegut que la Generalitat busca un centenar de famílies acollidores per uns 100 nens de 0 a 6 anys. Ara mateix a Catalunya hi ha 600 famílies que acullen 1 miler de nens, però 600 menors de 18 anys no tenen encara una casa d'acollida. La senyora Rosa Comamala és presidenta de l'Associació de Famílies Acollidores de Girona i també mare acollidora. Senyora Comamala, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, acollir una criatura és un magnífic gest altruista, però també és una càrrega i gran de responsabilitat, veritat?
Bueno, sí, és criar un fill, no... És aquesta la responsabilitat.
Que no és poca cosa. Vostè, senyora Guamala, quan es va sumar aquest programa d'acollida que té en marxa la Generalitat i del que parlem ara?
Perdó, no he sentit la pregunta.
Sí, sí, que vostè quan es va sumar aquest programa d'acollida que té la Generalitat?
Jo fa 20 anys que soc família acollidora, l'any 96.
Molt bé. Actualment, qui els acompanya algú a casa seva?
Perdona, no te sento.
Si actualment els acompanya algú a casa seva, té algun nen acollit o algun nen o alguna nena?
Tinc un nen de 7 anys amb necessitats especials.
Bueno, ens pot explicar una mica com és la convivència, en fi, tot plegat?
Bueno, vivim junts, estem aquest nen, jo, i actualment els meus pares, i bueno, és... és la convivència amb un nen amb aquestes característiques, és pràcticament com si fos el meu fill.
Clar. Què suposa de valor afegit per una família acollir una criatura, un infant amb unes necessitats especials?
Bueno, necessitats especials, el que vol dir és que has d'estar molt més rato, necessita molt més, has d'estar molt més per ell, no... però és clar, els infants sempre necessiten cura, que els estimis, que estiguis pendent d'ell, això ho necessiten tots.
Vostè té altres fills, els petits, els seus fills, entenen en fi, el fet de ser família acollidora?
Jo tinc dos filles, una té 36 anys i l'altra en té 30. Són filles biològiques i sí, de fet, mentre elles petites a casa hi havia nens acollits. De fet, l'Iker, el nen que tinc ara és el quin nen acollit que ve a casa.
I ho han entès perfectament, el fet de ser família acollidora, no?
Sí, amb ell. Sí, de fet, la família no pot ser acollidora si els fills no són acollidors.
Ah, evidentment.
Evidentment.
Aviam, senyora Comamala, per la molta gent que ens estigui escoltant, qui pot ser família acollidora ara mateix a Catalunya?
Tothom que tingui ganes i vulgui acceptar aquesta responsabilitat.
Alguna
que... I li agradin els nens i estigui disposat a cuidar-los i a respectar-los fins on calgui.
Com a família acollidora, vostès també deuen saber perfectament que arribarà un moment doncs, que s'ha de trencar, que hi ha la separació. És poder un moment difícil, això, no? Com es suporta, això, senyora Comamala?
Mira, sí, evidentment, quan se'n va un nen és un moment de dol, però estàs content perquè normalment n'hi han donat un... A vegades torna amb la seva família, que és el que volia aquest nen, va amb adopció, que és una... que és una proposta definitiva i el nen està content i si el nen està content tu estàs perquè veuràs el seu futur. Però jo tinc que dir que jo tinc contacte amb tots els nens i has acabat sent un referent bo dintre de la seva vida. I si aquest secret que marxin, però esclar, és el que toc.
Escolti, ja per acabar pràcticament, hi ha algun procediment de separació establert? Tenen algun acompanyament després per part de la Generalitat en aquest cas?
Bueno, és una cosa que ja saps que passarà i sí, evidentment tens l'acompanyament dels ICIF, igual com la tens durant tot el procés d'acolliment. Són una gent que estan allà, que els pots explicar el que passa i que t'ajuden, portant en el moment de la separació també. I les mateixes famílies també ens donem una mica de suport.
Caldria, doncs, convidar la gent que ens estigui escoltant a que s'apuntin a aquest programa per a aquestes 100 nens que fan falta de 0 o 6 anys que siguin acollits, no, senyora Comamala, poder?
Home, sí, tothom que et digui ganes que s'hi sumi, que s'ho pensi molt, que ho tingui molt clar, i si s'ho pensen molt, ho tenen molt clar que ho facin.
Senyora Rosa Comamala, presidenta de l'Associació de Famílies Acollidores de Girona, mare acollidora també, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i enhorabona per la seva empenta, aquests 20 anys de mare acollidora. Molt bona tarda.
Bona tarda. Vinga, gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bé, 7 minuts i les 3 en punt de la tarda. Seguim repassant més notícies d'aquest matí a Catalunya. Ens quedem ara a la capital catalana, Barcelona, que triplicarà els pisos per treure el sense llar del carrer i augmentarà en 300 les places en equipaments. El consistori ha elaborat un pla dotat amb 5 milions d'euros per als propers 4 anys i la previsió és destinar-hi 10 milions extres cada any. Brian Calvo.
Els recursos s'oferiran a les persones sense llar com a primer habitatge per tal que deixin de dormir al carrer. També s'incrementaran el nombre de treballadors i educadors, és a dir, més professionals que surtin al carrer i donin més ajuda psicològica. El coordinador del pla sobre el sensellarisme, Albert Sales, ha explicat quina és la gran finalitat per la qual s'ha impulsat el pla.
Ens fixem la fita d'eliminar el sensellarisme de carrer de llarga durada. És a dir, detectem que hi ha situacions que malauradament es cronifiquen en el carrer i volem incidir sobre aquestes situacions. Per incidir sobre aquestes situacions es reforcen els equips de carrer, però a més s'aposta pel dret a l'habitatge i els projectes Housing First, dels quals en tenim un funcionant a la ciutat que es diu Primer la Llar.
La tinent alcalde, Laia Ortiz, ha detallat quins són els eixos d'actuació, entre els quals es destaquen la intervenció en la seguretat i el cobriment de les necessitats bàsiques de les persones sense sostre. També considera important la prevenció des de les administracions del sensellarisme, la reducció d'aquest risc vinculat a l'exclusió administrativa d'immigrants i que, malgrat la seva major invisibilitat, el sensellarisme femení pateix més riscos de violència.
I Endesa retira avui una línia de mitja tensió de quasi 3 quilòmetres al districte d'Horta-Guinardó. Això està dins del parc de Collserola. Marta Lozano.
L'objectiu de l'actuació és eliminar l'impacte visual de part de les estructures elèctriques que hi ha al parc de Collserola i, a més, reforçar la qualitat de subministrament als veïns dels barris d'Horta i Canyelles. Paco González, tècnic d'Endesa, ha destacat que l'actuació ha servit per modificar la instal·lació, de manera que ara es podrà alimentar des dels seus dos extrems.
El tema es reducir en más de 10 veces el tiempo de intervención en caso de avería eléctrica, pudiendo alimentar a los clientes en lugar desde un solo desde una sola subestación, alimentar a los clientes desde dos subestaciones independientes. Y esto lo conseguimos cambiando toda la paramenta que tenemos por la de nueva tecnología y poderla controlar remotamente desde nuestra central.
Per portar a terme els treballs que avui s'han realitzat, s'han hagut de fer algunes tasques prèvies, com soterrar la nova línia en dos trams i retirar tot el calvejat de l'antiga. Amb aquesta intervenció, Endesa ja ha retirat 40 quilòmetres de línies elèctriques al Parc Natural de Collserola.
I arriba ja la cultura, com cada dia, amb la Montse Rodríguez.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert.
El petit príncep torna per Nadal a Barcelona i ho fa en aquesta edició, la tercera temporada, amb un canvi de llum i també la sortida del sol dins una galàxia. Aquesta temporada, que començarà a partir del 2 de desembre al Teatre Bars de la Ciutat Comtal, està carregada de novetats. Per exemple, per celebrar-ho, en Manu Guix ha creat una cançó nova que es diu El petit príncep amb la col·laboració del grup Macedònia. El CD de la banda sonora del musical, per cert, ha estat premiat amb el disc d'or i, aprofitant la vinentesa, la propera remesa dels CDs inclourà la nova cançó i dues cançons més del musical en versió karaoke. Escoltem el director del Petit Príncep, l'Àngel Jàsser.
Aquesta temporada del Petit Príncep al Teatre Bars és una sorpresa, perquè quan vam començar aquest projecte fa 3 anys mai haguéssim imaginat que 3 anys després començaríem una tercera temporada al Teatre Bars.
Recordeu, a partir del 2 de desembre, el Petit Príncep torna a la Sala Bars. En aquesta tercera temporada, més de 130.000 persones ja han vist l'espectacle. I ja podem desvetllar els primers concerts de la tercera edició del Sweet Festival, que tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El Sweet Festival es consolida en la seva tercera edició amb vocació de plegar els millors artistes locals, nacionals i també internacionals dintre d'una programació estable i de qualitat en un ambient íntim i molt proper dins d'un dels recintes més emblemàtics, símbol cultural de la ciutat de Barcelona. I comencen aquests concerts el dia 16 amb el concert concretament de Bertín Osborne, en una ocasió irrepetible per gaudir amb l'artista andalús d'un dels seus millors moments professionals, on es presentarà també el seu recent estrenat disc Va por ellas. Després tenim el 28 de febrer l'actuació dels Hombres G, i si us agrada l'Humberto Tozzi heu d'apuntar el 31 de març. I com a colofó, el concert d'una de les grans bandes musicals, l'Status Quo. Si voleu més informació, ja sabeu, a www.sweetfestival.com.
I ja està amb nosaltres el Pepe Collado i la seva crònica invisible.
Pensaves comprar peix congelat per fer el sopar de Nadal o de Cap d'Any? Atenció a una notícia que pot fer-te canviar d'idea. Ha passat al Japó, al parc temàtic Space World, on van tenir la feliç idea de crear una pista de gel per patinar plena de peixos congelats. La indignació popular ha estat massiva, tot a partir de les imatges que el parc va publicar a Facebook. Imatges que mostraven peixos congelats i submergits a la pista de patinatge. Sota el gel hi havia tota mena de peixos, des de ratlles fins a taurons. Segons els propietaris del parc, els peixos ja estaven morts quan van ser congelats sota la pista. Tal ha estat l'impacte que la direcció del parc ha hagut d'aclarir que alguns dels peixos més grans només eren fotografies. La resta de peixos havien estat comprats als mercats locals ja morts i la majoria no eren aptes per al consum humà. Les xarxes socials s'han omplert de defensors dels animals que han qualificat la idea de falta de respecte per la vida dels peixos, de vergonya nacional japonesa. L'escàndol ha estat tan gran que la direcció del parc ha demanat profundes disculpes als que s'han sentit ofesos. La pista de gel farcida de peixos congelats ha estat desmuntada ràpidament. També s'ha anunciat un funeral en memòria dels peixos morts i fet servir per la novedosa idea. Tot plegat, aquesta història dona que pensar, sobretot quan anem al supermercat i veiem els llagostins congelats i apretadets a les caixes dels congeladors, o quan la peixetera talla el cap al lluç que diumenge farem a la basca, per no parlar dels pobres musclos que s'ofeguen quan els fem al vapor. És a dir, si comencem a patir per tots els peixos que sacrifiquem i que després mengem, acabarem sopant la nit de Nadal o de Cap d'Any un exquisit plat de sucedani de peix. Sucedani que es fa a partir, atenció, de restes de abadejo, palai, reig, bruna, oqui, bacallà, barat o lluç. Restes que un cop rentades i netes de pell i espines són deshidratades i convertides en un gel o pasta de peix. Pasta la que cal afegir saboritzants, conservants, sal, colorants, aglutinants, polifosfats i alguna cosa més fins a aconseguir els famosos surimis o sucedani de peix. Bon profit!